5 i 34 minuts, la nostra hora, mitja hora millor dit, de literatura del divendres. Tenim al telèfon Anna Marina Llompart. Marina, benvinguda.
Hola, Àngels, què tal?
Molt bé, com sempre, gràcies per ser aquesta estona del divendres amb nosaltres, amb propostes. Avui en tenim tres, de fet, i sortim una mica del patró habitual de proposar novel·les. Bé, ho feim de tant en tant, però avui és un d'aquests casos. Així sí. Que, si vols, comença i presenta-mos exactament de què parlarem avui.
Avui he triat tres llibres d'assaig, no sé si se poden dir així talment, però són llibres que jo crec que per als nostres oients que són lectors seran bones propostes, perquè són llibres sobre lectura precisament, i són molt diferents entre ells, però tots reflexionen entorn a l'acte de la lectura.
Per tant, ens proposes assajos i aquesta paraula pot fer por a vegades al lector.
Sí.
Els assajos també són compatibles amb lectures planeres, això sense voler dir que no siguin de qualitat, no me refereixo a això, però vull dir que poden estar escrits sense com dir-ho, pedanteria, no sé.
Sí.
Sí?
Jo crec que sí, es va dir que és una paraula que de primera explicada és una lectura molt complicada, però tens els assajos més que profundeixen en un tema, per tant, necessites ser especialista, però també hi ha assajos molt divulgatius, i precisament dos dels que duc avui són assajos pròpiament, però són assajos que ja a vegades, si els oients els agafen, són assajos molt planers i molt literaris, precisament.
I d'això, assajos que són divulgatius i que estan a l'abast de qualsevol lector que li interessin. La primera proposta és, si no t'ha gustat leer, no és culpa tuya, una gran frase, és de Jimmy Liao. Conta-mos, de què ens parla aquest autor en aquest llibre?
Sí, Jimmy Liao és més conegut per els seus llibres il·lustrats per nens.
Sí.
De fet, des de l'any 98 s'ha dedicat a això i és un dels principals autors que ha revolucionat l'àlbum il·lustrat en els darrers anys. Però bé, va fer aquest llibre l'any passat, el va publicar Barbara Fiore, que és l'editorial que publica totes les seves coses, i precisament és un llibre il·lustrat, però jo diria per adults, no crec que un nen petit pugui captar les subtileses que té aquest llibre, seria més adreçat a un públic adult, i planteja la situació, hi ha molt poc text i tot el text que hi ha en forma de vinyeta, però planteja la situació que ja coneixem tots, que és un llibreter que creu que haurà de tancar la seva llibreria i se demana perquè actualment hi ha menys lectors, menys gent que llegeix i compra llibres. I li demanen al seu fill petit que per favor reuneixi els seus amics i els demani precisament per això, perquè han deixat de llegir o de comprar llibres. I comença tot un debat entorn d'aquest tema on se van succeint a una part de la pàgina, doncs, va, aquestes sutileses que has il·lustrat, a una part de la pàgina que volen aquests nens com si estiguin projectant, el que estan projectant són cites d'autors famosos xerrant de la lectura. I precisament ells com les rebaten. I a l'altra banda tenim una il·lustració, com sempre, molt onírica, de Jimmy Liao, però al final és com una sàtira, és molt irònic sobre allò que mos fa lectors o allò que no mos fa lectors, i precisament jo crec que és un homenatge no només a un lector, sinó a tota la gent que participa del procés de llibre, editors, llibreters, impressors, a tot aquests professionals.
Dibuixa, per tant, el panorama actual o real del món del llibre, de la llibreria, sobretot les petitones, i llegia en una crítica al llibre que deia l'autor que hi ha desamor cap a la lectura. Tu també ho creus?
Com, perdona?
Si hi ha desamor cap a la lectura.
Ah, home, jo crec que en aquest temps competim amb molts altres inputs d'entreteniment. És inevitable que fins i tot que la gent que és molt lectora se sent tentada per un mòbil, se sent tentada per la quantitat d'això d'oferta d'entreteniment. Ja no és només la tele, l'ordinador, Netflix, els jocs de mòbil, el mòbil te permet realment estar configurat perquè tu t'hi passis hores i passes d'Instagram a comprar-te unes sabates i enviar un missatge a ta mare.
Ja, ja. Sí, és la competència dins el lleure, que és molta ara. Sí. Per tant, aquest del 3 és el que destacaves que no és pròpiament un assaig, perquè de fet és il·lustrat, perquè Jimmy Liao ens explicaves que ho és. L'autor és taiwanès. Què ens pots explicar d'ell?
Sí, Jimmy Liao, entre la gent que li agradi la literatura infantil probablement haurà sentit a xerrar d'ell, però és un autor de Taiwan i és això, ja començar en el món de la publicitat i fent unes quantes il·lustracions, però en un 98 ja va fer el seu primer llibre i les tropes nin i ha fet una producció molt gran i el que veia des dels anys 90 fins ara, la revolució que ha patit un llibre il·lustrat per infants és abismal, i ell, en un panorama internacional, és un d'aquests que ha contribuït a donar més profunditat i revolucionar aquest gènere.
Quan l'han presentat, he llegit el títol en castellà, perquè no sé si en català, jo no l'he trobat, si està editat o no. Qui l'edita? On el podem aconseguir?
Sí, l'edita Barba de Fiore, que és una editorial increïble perquè li agradi un llibre il·lustrat i és això, l'editorial només ho fa en castellà, per tant, el llibre només el podem trobar en castellà. I el que tu veus no és pròpiament com es faig, perquè també no sé, no t'està explicant una història, no té vocació de... Però bueno, té aquests hibridismes d'un final, és un llibre sobre la lectura, i jo crec que és un llibre tant per autorreial com per reial una persona que faig que li agrada llegir, que li agrada en aquest tema.
Amb unes il·lustracions, per cert, precioses. També ens trobem davant d'un gran il·lustrador que dona un plus importantíssim a tot en aquest llibre i en aquesta reflexió sobre la lectura. Aquesta és la primera proposta, i les altres dues sí que segurament, ja ens ho explicaràs tu, sí que són pot ser més pròpiament d'assaig. L'altre llibre del qual ens voldries parlar és La lectura i la vida, i és d'en Emili Teixidor. Què en destacaries d'aquest llibre?
Sí, aquest llibre, aquest sí que seria també per, diguéssim, per prescriptor, per persona que mínimament interessi el tema de la promoció de la lectura, i ara explicaré per què. Té una part del llibre que crec que sí que pot engrescar tothom, llegir-lo, sobretot jo sempre que he xerrat aquest llibre dic el mateix, només per el primer capítol ja val la pena que se l'agafin, perquè és una gran lloança la lectura i com això, la lectura omple els lectors de vida i és un, això, crec un homenatge a tota aquella gent que mos agrada llegir. Sí que és veritat que després és un llibre que se va fent especialista ja que vas llegint, perquè és pròpiament de promoció de lectura, perquè té un capítol dedicat a quin paper tenen les biblioteques públiques a la promoció de lectura, sobretot quin paper té l'escola i l'institut, que també dediquen un capítol de literatura jove, literatura clàssica i tot això, però jo crec que a més és un llibre que avui en dia se troba en butxar, que és molt fàcil de trobar, que per ser un llibre que encara que segons quins capítols tu per la teva formació o el que sigui no t'interessin, és un llibre que genera, no sé, quan acabes de llegir aquestes calforetes, aquest optimisme cap a la tasca que molts duim a terme per promocionar la lectura, sí. Amb mestres, llibreters, editors...
Precisament parla en un dels seus capítols, o centra en com podem, com tu deies, com podem aconseguir que els nins llegeixin. I jo sé que coneixes molt bé tot aquest tema de la literatura infantil i juvenil, i m'agradaria demanar-te com ho podem fer perquè els nins llegeixin, no llegeixin més.
Que aquí s'ha de separar, jo crec que sí, que l'etapa infantil de la juvenil... les estratègies són molt diferents. En un nen petit diria una de literatura oral, o sigui, l'hora del conte és importantíssima. Fins i tot quan ells han assumit la lectoescriptura, això crec que és bàsic, que al moment que ells aprenen a llegir no perdem aquesta constància de llegir una estoneta cada vespre. l'autoria de la literatura oral crec que no té edat. Sí que després en joves és una mica més complicat, perquè pot semblar que en perdem molts, perquè a mi jo sempre dic el mateix, que si s'ha fet una bona feina de petit, aquest lector està en tarda, vale? El mateix que xerràvem de que hi ha molta oferta d'entreteniment avui en dia, i els joves, pues, això també el tenen, a més és una etapa molt social, que, perquè la lectura és una cosa molt íntima, i precisament s'ha vist que quan la literatura ha triomfat entre joves ha estat quan ha aconseguit tornar-se una cosa social com el que en Harry Potter, que tothom volia llegir Harry Potter perquè quan estava en el pati amb el seu company. Sí. És una mica això.
Tracta molt de punts interessants, com també quin ha de ser o quin és el paper dels mestres, de l'escola, dels pares, de la família, vull dir, una mica que hi poden fer tots perquè aquesta gent jove i el més menús també llitgeixin. I després també tracta aspectes interessants, com ara quins requisits ha de complir la literatura dedicada a ells. Suposo que això també és clau, no? Triar, sobretot encara quan en el moment trien els pares o l'escola, llibres que verdaderament els puguin enganxar, i això supos que no sempre passa, no?
Clar, jo crec que també al final no hi ha una fórmula màgica, igual que per adults, però a mi que fa llibres que no mos entren, jo crec que aquí l'única diferència que hi ha és que un lector adult probablement tindrà molta més paciència, perquè penses, ui, és que justament d'aquest autor que està altre llibre ja m'ha llibrat, o confia en l'editorial, o a veure si el llibre millora, tu amb un lector jove això no ho pots pensar, perquè ni sap qui és, ni ell el que vol és que tu li expliquis alguna cosa interessant, i si allò no li entra, ell deixarà el llibre, però clar, l'etapa juvenil sobretot, que jo ara és la que més en contacte estic, clar, per això és molt important que xerris d'ell. Per això la majoria de literatura juvenil de protagonistes tenen la mateixa edat que ells, per exemple, que poden no passar sempre, perquè l'admirallament per la literatura ja es passa amb personatges que no tenen res a veure amb tu, sí. Però sí que deixar-los triar quan són grans i quan són petits, intentar, si tu no tens les eines per seleccionar llibres, pues, confiar en la gent que se'n sap, com els llibreters, com els bibliotecaris, és una bona eina.
Llibres, per tant, que siguin una mica mirall, no? Que d'alguna manera s'hi puguin sentir reflectits en algun aspecte d'aquest moment, d'aquesta etapa de la seva vida. És un llibre, com dèiem, de Emili Teixidor, és una persona prou coneguda, però si vols podries fer-nos també dos cèntims sobre qui és l'autor.
Sí, Emili Teixidor és un escriptor molt important català, i precisament en aquell llibre vol que tota la seva experiència com a gran promotor de lectura, i m'ho pareixia interessant dur-lo, perquè per això és com un llibre, un equivalent de casa nostra, del proper llibre que xerrarem, que és com un referent més internacional d'aquest mateix tema al final.
Sí, aquest pròxim llibre que tu bé esmentaves és com una novel·la, i és d'en Daniel Benach, una edició francesa. Com el definiries en aquest llibre, com una novel·la?
Jo aquest llibre és un d'un llibre sobre la lectura, perquè a més he de dir que els llibres i les novel·les que xerren sobre la lectura són de les meves com aficions, m'agraden molt, i precisament aquest assaig se pot llegir rapidíssim, el que dèiem, és un assaig que sense ser superficial, és molt planer, a més d'aquest punt que és molt literari, que no és una cosa informativa només, sinó que està molt construeix un relat molt literari, i el Daniel Penach és un mestre de secundària, que a més d'aquest llibre té un que es diu Mal d'escola, i reflexiona precisament sobre això. En aquell cas, així com la militació, intento donar un punt de vista des de diferents entitats socials, seria l'escola, la biblioteca, Daniel Penach, en canvi, se centra només en l'escola. Però, per exemple, jo no som mestre i el vaig disfrutar molt, perquè al final el que intenta, a més, és un assaig que intenta xerrar sense els novismes, de no pensar, bueno, aquesta cosa tan naïf de és que si llegeixes això te fan millor persona. No, simplement intenta mostrar com acostar la literatura en els joves perquè els digui alguna cosa del que dèiem. De, tu te pots mirar amb una novel·la perquè, sí, perquè la persona sigui de la teva mateixa edat i ja hagin passat coses per escoles de les que t'han passat a tu. Però també quan no és així, per exemple, presentes un clàssic a l'aula que va ser escrit fa moltíssims anys, de tant la realitat del personatge no és la teva. Els personatges no tenen res a veure amb tu, aquí és Penàgria, que és un mestre, un mediador de lectura, qui t'ha de fer entendre que aquest llibre te pot dir alguna cosa de tu mateix. I presenta des d'aquestes eines, aquestes maneres d'acostar els llibres de la gent jove, també xerra molt de lo que dèiem abans, de la literatura oral com a mitjà de transmissió. Jo, per exemple, això, tinc companys que són professors i fins i tot de secundària, que el primer dia que entres a l'aula i comences a llegir un llibre amb veu alta, la gent també és estranyada, perquè és com, no, però ja no som ni petit que no s'hagis de llegir amb veu alta. Però, en canvi, al final de curs, després de tot un any de provar això, sobretot els alumnes que no li agradava llegir, que tenien dificultats de lectoescriptura, li donaven les gràcies, perquè a vegades el problema de comprensió lectora també ve d'una dificultat tècnica de llegir. I bueno, em penar que t'acosta totes aquestes qüestions per això d'una manera molt planera i crec que fa que, no sé, una, que tingui molt per ganes de seguir llegint i per la gent que mínimament està en contacte tant amb petits com amb joves com amb adults, amb la promoció de la lectura, te fa entrar com això, te reenamores un poquet de la teva feina.
L'editor el defineix com l'antimanual de la literatura. Estaries d'acord?
Sí, jo crec que això que dona una visió molt desenfadada de no és un manual per punts de les coses que has de fer ni una fórmula màgica. Intenta això a través de coses senzilles. En final, jo crec que el que diu Penac en essència és això, que si es presenta això per el que estàs explicant, allò ho podràs traslladar. De que el problema de les lectures obligatòries no és que hi siguin, perquè jo crec, personalment crec que han de ser, perquè si no hauria nens que acabaria l'institut i certes lectures no les haurien fet i per tant no les faran mai. Però aquí és la tasca que tu tens d'acostar aquestes coses, de no fer-les, de pues, això t'aprendre perquè te faré un examen si pot és i t'hauràs de recordar de totes aquestes coses si no les fes, i hauria de fer-te entendre totes aquestes coses.
Un punt original és que acaba amb un decàleg dels drets del lector. Vull dir que això també m'apareix ben interessant, no? Recordes algun del que recull o no?
Sí, a més, en la versió anglesa, en Quentin Blake va fer un pòster. I jo estic desitjant que qualcú faci aquest pòster, ja no hi ha, perquè és molt difícil de trobar. Però sí, aquests drets del lector, en el final, són drets superòbvis, però a vegades no hem de donar aquesta oportunitat a la gent que faci allò. I és el dret de deixar un llibre a mitges, sí, si no t'ha agradat, de llegir o de no llegir, tu tries, crec que era de subratllar un llibre si vols, però això ja m'ha agradat molt aquest de deixar el llibre si no t'agrada. Jo fins i tot és un dret que no treballar en maner que jo mateixa, ja, de passar greu, de sí, deixar-lo a mitges i ara per la que me queda la clavaria. És com no perdis més temps si podries estar llegint una cosa que t'agrada.
Dret a no acabar aquest llibre, a rellegir també, perquè això a vegades molta gent que ho debat si rellegir o no, llibres, tot el que hi ha per llegir. I sí, supos que mentre es llegeixi no hi ha d'haver massa barreres.
No,
sobre ell ja mos has explicat que és un professor de secundària i que tampoc no és el seu únic llibre, sinó que també té aquesta obra de Mal d'escuela. Sí. Qui l'edita aquí en castellà? Perquè en català crec que tampoc no és aquest.
No és aquest tampoc. Aquest llibre, tant aquí com Mal d'escuela, que publica Anagrama, amb moltes edicions. De fet, ara Anagrama aquest darrer any va fer 50 anys i va publicar uns 50 títols com insignes de l'editorial, i un d'ells era aquest, o sigui, fins i tot hi ha una edició molt recent, a més el tipus de butxaca, que és fàcil de treball, és econòmic, i jo crec que és un llibre que val molt la pena, que jo, per exemple, vaig regalar una amiga meva quan va començar a fer de profe, que sí. Jo crec que t'ho dono una esbranzida molt gran de veure si puc canviar les coses, i de lo que ve és precisament d'això de dret a rellegir, crec que era un d'aquests drets, sí. I crec que sí, que tot llibre, Jaume, que ve bé, que tot llibre que valia la pena... que valia la pena llegir, valia la pena rellegir-lo, si passa el llibre que te doni aquesta passió per la redactura, és que va valer la pena la primera vegada.
Sí, un llibre d'aquests destacats, se'n parla com a llibre de culte, fins i tot.
Sí.
Així que aquest de Daniel Penach li hem de fer un reconet a la nostra llibreria particular.
Això és fet.
Marina, moltíssimes gràcies, propostes com sempre molt interessants i que ens poden animar més a llegir encara a tots aquells que ens apassiona. Res, moltes gràcies i tornem a parlar d'aquí 15 dies. Una abraçada
forta. Una abraçada.
Adéu.